Querida Samantha.
Soc la Nora. A mi, per anar al cotxe, el joc que m'agrada més és... El meu pare diu, què prefereixes? Hotel o casa? I tu ho has de dir i anem fent amb altres coses.
Avui engeguem un podcast per conèixer nous racons en família. A Cadireta i Manta us proposarem idees per fer amb les criatures, però no ens quedarem només aquí. Sense anar més lluny, aquest primer capítol viatjarem al País Basc. Ens guiaran experts i famílies que tenen la mà trencada a descobrir nous llocs. I els més petits de cada casa també hi diran la seva, no només explicant-nos el que més els ha agradat, sinó confessant-los la seva música per viatjar i com es distreuen. Doncs això mateix, ara marxem cap al País Basc i ho fem amb la Blaveta, la furgoneta de la Montse i els seus fills, la Gebre i el Bruc. A veure, expliqueu-me.
A l'estiu vam anar a Euskadi i llavors vam anar a un càmping molt xulo que tenia una piscina amb un tobogan i es veien totes les muntanyes.
Molt bé, i com es deia aquest càmping, us en recordeu?
I
per arribar fins a aquest càmping, com hi veu anar? Perquè em sembla que vosaltres viatgeu en furgoneta, no?
Sí, viatgem en furgoneta i vam dormir a dins de la furgoneta.
I des de la Garriga fins a Euskadi, no us va fer llarg el viatge?
Sí, però ens vam entretendre.
I què veu fer per entretenir-vos?
Vam mirar tots els cotxes, les matrícules i ens vam divertir i vam... preguntar a la mama quines eren les matrícules. També vam mirar el paisatge i també ens vam portar uns ninos.
La veritat és que nosaltres no portem ni... Som molt rudimentaris en aquest sentit i viatgem sense ni tablets ni cap tipus de dispositiu i ens entretenim molt doncs, xerrant i el que fèiem quan érem petits. No? Jo me'n recordo quan viatjava que m'entretenia mirant les matrícules i tal, doncs fem una mica això, eh? Vull dir que aguanten molt bé, aguanten superbé.
I quina ruta veu fer per a Euskadi? Què ens recomaneu? Què veu veure per allà?
Les tres ciutats ja vam veure. Donosti, Bilbo i Vitoria.
I què ho fèieu? Anàveu a peu, a caminant per tot arreu? O anàveu, llogàveu bicicletes? O què fèieu?
Aparcàvem amb la furgoneta a un aparcament que hi havia i després agafàvem el metro o el tren.
No ens agrada entrar a ciutats així en furgoneta, i menys en furgoneta, o en vehicle i menys en furgoneta, perquè és això, que costa moltíssim aparcar. Llavors el que fèiem era buscar o barris o poblets petits que estiguessin a la vora i des d'allà moure'ns en transport públic fins a ciutats, eh? Però vam alternar bastant el que és ciutat amb muntanyes. És a dir, que intentàvem fer un dia de ruta per la muntanya, per exemple, el càmping estava a Deva. Doncs un dia vam fer tota la ruta del Flix, que és des de Deva fins a Zumaia caminant.
I això quanta estona és, més o menys?
Mira, eren uns 13 quilòmetres, vam estar un matí o així, el que passa que després ens vam prendre en calma, vam dinar pel camí, perquè sempre portem com pícnic per anar al nostre aire i no tenir pressa ni res. Vam arribar a Zumaia, ens vam banyar a la platja allà a Zumaia i després vam tornar amb bus. Perquè anar i tornar pel mateix recorregut vam pensar que potser se'ls feia una mica pesats amb ells. Però ells estan molt avasats a caminar i la veritat és que fa molta muntanya i camina moltíssim.
I això...
I també vam pujar dues muntanyes.
Dues muntanyes?
El Gorbea i l'Amboto.
Us veu cansar molt o no?
A l'Amboto no vam arribar fins a dalt de tot perquè hi havia grimpada i llavors nosaltres vam tenir por i vam baixar. Però anar al Gorbea sí.
I són assequibles, mare Montse, són assequibles per nanos, encara que ells caminin molt, per una família que no sigui molt, molt avesada a caminar, o caminar de ciutat, són assequibles aquestes muntanyes?
Sí. Nosaltres busquem sempre muntanyes, per exemple, ells han pujat bastiments aquí, no? Així, però clar, són muntanyes que no tenen passos tècnics que siguin molt complicats per ells.
La Garrotxa.
Aquest, a l'Amboto, sí que hi havia una part al final que això, hi havia com pas aeri a una banda i a una altra, llavors no ho veiem clar i ens vam quedar res a metres del cim i quan no ho veiem clar donem la volta. Per tant, la part final doncs, és una mica més complicada per fer en família per això, eh? que potser si algú està molt avesat està bé, però nosaltres busquem coses més de prat, no? Encara que hi hagi molt desnivell. I el Gorbea és una de les muntanyes més clàssiques d'allà, perquè aquest Alamboto que et deia de la grimpada està al parc natural d'Urkiola, que li diuen la Suïssa Basca, i és realment espectacular, perquè és tot molt verd, trobes molts cavalls i moltes vaques pel camí, i realment ells van veure moltíssims animals, van veure fins i tot cabres de muntanya, saps? O sigui, una passada,
sí.
I va ser superxulo fer-ho. De fet, la sensació aquesta d'alçada, que tens la sensació de molt més alçada en allà de la que podries tenir aquí, no? Igual estàs a 1.400 metres i et dona la sensació que estàs a 2.000 metres, no? Perquè allà és molt més verd a menys altitud. I el Gorbea és un altre cim, que és, em sembla que és un 1.400, no arriba a 1.500, i és tot molt fàcil. Realment, el que has de patir més en allà és el tema de la boira. Quan hi ha molta boira, no veus, no? Així molt a prop. Però passos tècnics no en té gens. Sí que al final hi ha una campa que li diuen ells, que és un prat així que s'enfila moltíssim. De fet, la Gebre, en el pas final, deia, mama, és que puc anar a quatre grapes, no? Perquè realment podries anar caminant amb les mans als peus, perquè és molt enfilat, però és molt assequible i molt fàcil.
Molt bé. I a banda d'aquestes muntanyes, veu fer alguna altra cosa que us agradaria explicar-nos?
Jo vaig fer surf a Zarau.
Ah, carai.
A la platja. Molt, i també ens vam banyar a la platja. Això no hi ha. I vam fer una excursió i llavors vam anar al mar. I va ser el primer dia que ens banyàvem en el mar Cantàbric, però hi havia moltes algues en aquella platja. I si vas a una altra platja no hi ha res.
Això era Tomaia. Expliqueu-li què ens va passar dormint al Gorbea. És que nosaltres vam fer uns dies, normalment en furgoneta ens agrada dormir per lliure. Però aquesta era la primera vegada que fèiem tants quilòmetres jo sola amb ells amb la furgoneta i vam fer uns dies de càmping i uns dies de dormir fora del càmping. I quan vam anar a pujar al Gorbea, vam dormir a dalt on sortia l'excursió, no? Que és un port de muntanya a dalt de tot. I a la nit estàvem dormint a la furgo. Què va passar?
Que estàvem dormint a la furgo i després una vaca va picar amb la cua de bon matí. L'hem despertat, vam veure si hi havia molt, però si era amb les banyes, perquè no, allà no els hi tallaven, llavors no hi havia res, llavors era amb la cua.
Ostres. Vam començar a sentir un clenc molt a la vora, i es va començar a la veure la furgoneta d'una banda a l'altra, i vam veure que era una vaca que s'estava replegant contra la furgoneta.
I escolta, i per menjar com us organitzeu? Si no, feu una excursió, busqueu alguns restaurants, mengeu a la furgo, com us ho munteu?
Busquem un restaurant o moltes vegades ens portem un entrepà o arròs. Però, o una amanida. O fem amanides perquè tenim un furgonet.
Portem una cuina a la furgoneta, llavors amb taules i cadires i això. Llavors busquem llocs on parar i poder treure taula i cadires i ens cuinem nosaltres. I si anem més de ruta, allò que parem a un poc, doncs si vam passar per l'Ekeitio anant cap a Guernica, no? Doncs allà ens va venir de gust doncs, fer unes tapes, uns pinxos i tal.
Però,
moltíssims. Però anem combinant una mica el fet de poder dinar on volem, quan volem, també ens dona certa llibertat i a vegades que si ens coincideix que al migdia estem visitant un poble o una ciutat, doncs dinem en un restaurant.
I en aquest cas, a Euskadi, quina és la ruta que vau fer, Montse?
Nosaltres vam començar a Deva, vam dormir a Deva, vam estar 6 nits a Deva, hi havia el càmping Itxaspe, i des d'allà, el primer dia, vam fer la ruta aquesta que et deia de Deva fins a Tomaia pel Flips, que va ser superinteressant. El segon dia anàvem combinant una mica això, excursió i visitar algun poble i alguna ciutat. El segon dia vam anar a Donosti, i vam passar ja tot el dia a Donosti. Centre d'operacions, diguem-ne, que teníem al càmping, aquests 6 dies. Després vam anar a pujar a l'Amboto, que era... És que saps què passa? Que Euskadi està tot molt a prop. Sí. I era molt fàcil poder moure, perquè teníem un punt d'un centre i d'allà anàvem i tornàvem. Vam anar al Parc Natural d'Urkiola. Després del Parc Natural d'Urkiola, el dia següent vam fer Bilbo i després ja vam anar a Zarauz a fer surf, que és on la Gebre ja feia molt temps que volia fer surf i vam pensar, doncs mira, que millor que fer-ho allà on és més conegut, no? El tema del surf, i surfen allà. I després d'allà sí que vam marxar del càmping i és quan vam anar cap a fer el Gorbea I després de fer el Gorbea ja vam baixar fins a Gasteiz. I vam estar també un dia a Gasteiz i després ja vam baixar cap a... Vam estar uns 10 dies donant voltes.
Déu-n'hi-do, un bon àlbum de fotos, no?
Sí, la veritat és que sí.
Com li dieu? Escolta, com li dieu a la furgó?
La veta. Que és blava, la veta.
Escolteu, doncs m'agrada molt, aquesta conversa, que seguiu viatjant molt. Ei, em explicareu un altre viatge, d'acord? Un altre dia?
Sí.
Escolta, ja per acabar, em recomaneu una cançó per escoltar el cotxe mentre aneu de vacances o de viatge?
A mi la cançó que més m'agrada per viatjar en furgo és una cançó d'un grup que es diu Negu Gorriak, i la cançó es diu It Joy Ten.
La cançó que m'agrada més per anar en furgo és Can't Stop, dels Red Hot Chili Peppers. Well, I love the tears I've dropped to be part of the wave. Can't stop.
Amb la música que ens recomana la Gebre, començarem una visita al Montsià. Qui ens guiarà per la comarca de més al sud de Catalunya és el regidor de turisme d'Amposta, Pep Simó. Primer de tot, busquem un parc infantil. Mai se sap quan el pots necessitar. Doncs bé, a Amposta mateix hi ha el Parc dels Xirivets. Si feu una cerca a Google Fotos, veureu que és un parc de ciutat, però amb vaixell pirata inclòs.
Un parc molt gran, un parc urbà que hi ha al costat de la zona esportiva i firal de la ciutat, on hi ha un gran espai per als més petits en atraccions i activitats en la tranquil·litat d'estar dins d'un parc municipal.
Però ja que som a l'Ebre, descobrim-lo. Entre Amposta i la Ràpita hi ha el que s'anomena els Ullals de Baltasar, dins del Parc Natural del Delta. És un bosc, o millor dit, uns aqüífers plens de zones d'aigua i canals naturals amb nenúfers, tortugues, granotes, ocells...
Una gran passarel·la de fusta podran gaudir de tota una naturalesa i un bosc de ribera que s'ha recuperat en els últims anys.
Una gran passarel·la de fusta, que vol dir que és un recorregut totalment adaptat. I si som a l'Ebre, no hi pot faltar la ruta en bicicleta. La proposta ens porta als carrils bici que hi ha al voltant de la Tancada i l'Encanyissada, dues de les llacunes més importants del Delta. Sortim de Poblenou del Delta.
Les rutes poden durar sobre una hora cadascuna. La ruta de l'Encanyissada també pot començar des de la Casa de Fusta al restaurant L'Estany, que és un altre clavament turístic on hi pots trobar un mirador a la llacuna.
I atenció a les càmeres de fotos i els mòbils.
La llacuna de la Tancada té la peculiaritat que és el lloc on hi ha més acumulació de flamencs, i allà és on pots visualitzar i veure totes les famílies de flamencs que cada any inunden el Delta.
Atenció, això sí, si agafeu aquesta ruta a l'estiu.
Sí que és veritat que aquesta mateixa llacuna, la de la Tancada, té la particularitat de que una part del seu recorregut no és carril bici i és un tram compartit entre vehicles i bicicletes. Durant tot l'any no hi ha cap problema, però sí que és veritat que a l'època estival, on l'afluència de gent que baixa cap a la platja dels Eucaliptus i el Trabucador fa que aquella carretera sigui molt concorreguda. Per això, aconsellaria que aquells que vulguin fer aquesta ruta, que crec que val molt la pena, facin l'anada i la tornada pel mateix tram de carril bici.
I ara preneu nota si sou dels que us agrada més caminar. La Foradada, a la Serra del Montsià. Dit d'una altra manera, un mirador natural, una muntanya que, com el seu nom diu, està foradada.
Podrem gaudir d'unes vistes espectaculars, d'un paisatge que és tot el Delta de l'Ebre, la Bahia dels Alfacs, la Punta de la Banya i el Trabucador, o allò que ens queda. És un espai que és fàcil accedir-hi, hi ha un aparcament relativament a prop de la Ràpita, a tocar de la Nacional 340, i des d'allà hi ha una pujada de, com a molt, una hora o hora i mitja, apta, jo crec que per a gairebé tots els públics.
Aquí, si voleu fer un mos, sí que us haureu d'endur l'entrepà i la cantimplora, i sobretot endur-vos les deixalles cap a casa. I si portem envasos reutilitzables, doncs millor que millor. Ara canviem de registre i fem una activitat una mica més tranquil·la. Una visita a la històrica Ulldecona. Per als amants dels castells, és el vostre lloc.
Ulldecona és una població amb molta història i això ho reflexen tots els seus atractius culturals. Ulldecona compta en un castell molt ben conservat que està dalt d'un petit turó, fàcilment accessible per a tot tipus de públics. i l'Ermita de la Pietat, que està acompanyada d'unes pintures rupestres. Hi ha moltes visites per explicar tots els secrets de les pintures rupestres i és una visita que es pot fer per tots els públics i que crec que val molt la pena.
Viatjant per tot el món he après coses de tothom.
I per acabar avui, un consell, més que un consell, una proposta de jocs. Avi Sisquella, psicòloga infantil i directora del Centre de Psicologia Ludum. Què ens proposes?
Jo, d'entrada, us diria, jocs tota la vida que hem fet nosaltres quan érem petits, fins i tot d'una forma els núvols i de comptar les matrícules del cotxe de davant, però us porto coses més noves i més divertides, crec. I després treballarem també aspectes escolars i aspectes cognitius que potser també val la pena aprofitar el viatge. Per un cantó, la confiança fonològica, que és lletrejar paraules, i aleshores podem anar mirant per la finestra i dir a veure qui troba coses que comencin per lletra P, o a veure qui pensa una paraula que comenci per la P i acabi per la O, o a veure qui troba paraules que tinguin tres lletres, per exemple, i anar treballant aquesta consciència fonològica de paraules que comencin per una lletra, que acabin per una lletra, que tinguin un nombre de lletres determinades, una frase que tingui un nombre de paraules determinat. I això també s'adapta a les diferents edats dels nens que vagin al cotxe. I després, escoltant cançons, podem treballar les categories gramaticals. És a dir, podem a veure qui sent un nom, o a veure qui sent un adjectiu, o a veure qui sent un verb. I aquí aprofitem.
Per anar repassant el viatge, no?
Bueno, sí, però és divertit. No és repassar una lliçó, sinó és d'escoltar una cançó. Si escoltem la música que ens agrada, també pot ser que així sigui una miqueta més motivador i una mica més engrescador. I després també tenim jocs per anar fent en el cotxe. Què passa? Que en el cotxe no han de ser jocs de taula perquè no tenim l'espai necessari, però sí que podem fer jocs de cartes, com per exemple el Moments Kids, que és un joc on surten preguntes que tothom ha de respondre. D'acord? Aleshores, per exemple, preguntes com us poso un exemple.
Sí.
Què et preocupa actualment i cadascú ha de respondre? O de què et sents orgullós? O si fossis professor o professora, què ensenyaries a classe? O, per exemple, què t'ha fet somriure aquesta setmana?
És una mica profund, veig.
Sí, però aquí és important que respongui tothom. Això ja no és un joc, sinó una norma que posaria jo a tots els cotxes del món, que és que respongui pare i mare també. Que no només responguin els nens. Sí, i això no cal viatjar, però com t'ha anat el dia és com ens ha anat el dia a tots. No només li preguntem al nen, sinó també ens ho preguntem a nosaltres i responem. Vale.
Consell apuntat. Alguna altra idea pel cotxe, Avi?
Mira, tenim una altra pel cotxe, que són Brain Box. Les capses es diuen Brain Box i hi ha diferents temàtiques, d'acord? Hi ha el món, hi ha animals, hi ha descobriments, i aleshores el nen s'ha de mirar un dibuix o la persona s'ha de mirar un dibuix durant un minut i després la persona del costat agafa la mateixa carta, la gira i hi ha 5 preguntes sobre aquell dibuix que el nen ha de recordar com era. Per exemple, la pilota que sortia en el dibuix era de color verd? Aquí podrà jugar tot, jugar tothom, menys qui està conduint, per suposat. Però sí que ho poden jugar entre les diferents persones que estiguin acompanyant. I també és bastant dinàmic i també hi ha diferents edats, la qual cosa. Sempre penso en els germans petits i els més grans, que tots es diverteixin.
I si ens enxampa la pluja i estem això a l'hotel o al càmping?
Jo avui us porto 3 opcions que són fàcils de portar perquè són molt petits, són jocs molt petits però molt divertits. Un és el Matico, que és de mà des de tota la vida, hi ha sumes, restes, multiplicacions i divisions, però és molt divertit perquè hi ha uns colors, ja estan fent unes operacions en funció del color que surti i s'ho passen prou bé. Després us porto el Fast Check, que aquest és molt nou, hi ha molta gent que encara no el coneix, són unes cartes circulars i hi ha 5 activitats diferents a fer en funció del color que ens surti. També hi ha un tema de lectura, hi ha un tema de visopercepció, hi ha un tema de memòria, bueno, hi ha un tema atencional, s'ho passen molt bé i torno a dir, els nens més petits i els més grans també hi poden jugar. I l'últim és el doble, que aquest el coneix moltíssima gent ja perquè s'ha fet molt conegut en l'últim temps, que és un joc de trobar el dibuix que s'ha sembla, a la teva carta i a la carta del mig. I aquests són jocs que són fàcils de, bueno, de portar dins del bolso sempre per qualsevol moment que et pilli una pluja i no sàpigues què fer.
Algun altre consell pel viatge que ens donis?
Sí, o, bueno, jo consell, jo diria, als adolescents que vagin al cotxe, potser els hi podem deixar el seu espai per també perquè escoltin la seva música o perquè pensin en les seves coses. No cal que estiguin jugant tota l'estona amb els petits. ¿Vale? És a dir, al final aquí, sí, és una excursió familiar i tots pillen. Bueno, potser no cal que pillin tots, potser el nen de 15 anys les ha de deixar estar una mica i que faci la seva. ¿Vale? Aquí, hi ha qui respectar que el petit té moltes ganes de jugar, però el gran potser no en té tantes. Per tant, està bé trobar moments familiars i també està bé respectar el temps de cadascú de la família.
I la pregunta del milió, si ens agafen una marranera, què? Amb un joc ho arreglem?
Amb un joc, en un moment de marranera no hi ha manera de jugar. Aleshores, aquí sí que diria de no donar molta importància a aquella marranera o parar el cotxe i parar un moment la marranera i parlar amb ell i fins que no es pari la marranera no seguim, però aquí pilla la resta de la família, o simplement deixar estar, fer extinció, que és passar d'allò que està passant en aquell moment, dir-li, entenc que estiguis cansat, entenc que tens son, que tens gana, el que sigui, validar el que li està passant, però ja està, fins aquí, aviat arribarem, o de seguida que puguem pararem i menjarem una mica. Però no allà, vinga, pare, i enfadar-nos tots perquè el Pau està plorant. Vale? Sinó que validar-ho i deixar-li el seu espai.
Perfecte. Abans de marxar, quatre idees que han sortit avui per fer les nostres escapades més sostenibles. Millor deixar el cotxe o la furgo a l'entrada de les ciutats i moure'ns en transport públic. Les bicicletes són una molt bona opció per visitar zones. Endur-nos sempre les deixalles cap a casa i portar sempre que es pugui envasos reutilitzables. I fins aquí, la setmana que ve, més.
Hola, em dic Abril i a mi quan vaig en cotxe m'agrada escoltar la cançó. Una, Sofía d'Álvaro Soler, i dos, la cançó de Waka Waka de Shakira.
Perquè esto es África. Samina, mina, Waka Waka Samina, mina, saca lengua. Anawa, Samina, mina, Waka Waka Samina, mina, saca lengua. Perquè esto es África.
Fins aquí, Cadireta i Manta, amb Sílvia Solanes. Un podcast de RAC+1 amb el suport d'Endesa.